Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts, comença una setmana més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Semblava que sí. Semblava un 11-2 de parcial de bon inici, apuntava cap a un bon partit del Barça. El mateix Joan Plaza, entrenador de l'Unicaja de Màlaga, ho veia negre, però no. El Barça segueix sense aprendre dels errors. Quan aparentment sembla que l'equip havia posat la quarta marxa, tampoc la cinquena, la quarta, el Barça torna a fer una passa enrere. Ahir diumenge, contra l'Unicaja de Màlaga, 67-74, l'equip de Xavi Pascual sumava la tercera derrota de la temporada en Lliga en 9 jornades i la primera a casa, que es podia perdre contra l'Unicaja, doncs sí, es podia perdre, però potser no, amb la imatge que es va mostrar ahir. I Xavi Pascual, un partit més, el discurs comença a ser repetitiu i per tant preocupant, assegura que el compromís individual de certs jugadors és inexistent.
I el que més em preocupa a l'equip és aquesta cosa, que hi ha jugadors que individualment hi ha dies que no hi són. La part que més m'amoïna, no, és que avui l'equip no ha estat competitiu, li ha faltat ser competitiu, ser ambiciós per guanyar, i que puntualment hi ha dies que mentalment algú no està posat, no? I això és el que no pot passar.
Doncs més clar, aigua, jugadors que mentalment no estan dins de partit o no preparen els partits com tocaria. Voleu noms? Xavi Pascual en dona un.
En Dorsey no he jugat més perquè hem considerat que el rendiment no estava sent a l'oportú i per això no he jugat més.
Doncs fluix partit de Dorsey o Lampe ahir, o dels bases, dels tres bases de l'equip. Entre Sada, Huertas i Pullen van fer un menys 1 de valoració. De fet, el partit d'ahir o del partit d'ahir tan sols podem salvar Navarro, 20 punts, 22 de valoració, i Tomic, 16 punts, 12 rebots per 26 de valoració. Un altre jugador, Lorbe, que ahir va debutar per fi a casa al Palau, va jugar 3 minuts i va quedar evident que, òbviament, encara li queda per arribar a la seva millor versió. I a tot això, passades 9 jornades de Lliga, el Barça ja està a 3 victòries de líder. Qui és? Doncs el Real Madrid, intractable, que segueix sense saber el que és sumar una derrota quan queden 20 dies, ni més ni menys, 20 dies, pel 29 de desembre. Aquell dia, diumenge, a les 7 de la tarda, es jugarà el Real Madrid-Barça. Molt haurien de canviar les coses perquè a dia d'avui diria que no hi ha color. Passen 5 minuts de 8:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem com reggae amor. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde.
Doncs comencem programa saludant a l'equip del Bàsquet al dia, amb Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
El Jordi Carretero no falla, com sempre, el tenim al control tècnic. Hola, Jordi. I em mira amb ulls de voler ser presentat ja a la producció del Bàsquet al dia, com sempre, infal·lible, Xavi Pagant.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs si voleu dir la vostra, ja sabeu què és el que heu de fer. Això després d'un cap de setmana, novena jornada de la Lliga Endesa, en la que el Fiat Joventut ens ha donat l'única alegria de la jornada, guanyant 72-79 a la pista del Valladolid i en certa manera recuperant la derrota de la jornada anterior a l'Olímpic davant del Fuenlabrada. Pel que fa a la Bruixa d'Or Manresa. Els de Borja Covenja ahir no van poder amb el Guipusco i van perdre per 72-84. Gran partit de Javi Salgado i de David Doble, jugadors molt d'ofici, els que ahir se'ls va afegir Jason Robinson amb 26 punts, 6 de 9 en triples. El Manresa, que segueix amb 3 victòries per 6 derrotes, és tercer per la cua, una victòria per sobre del descens. El Fiat Joventut és desè amb 4-5 guarismes de Copa, mentre que el Barça amb 6-3 és cinquè classificat. Tot un, escoltarem veus de protagonistes i analitzarem a la tertúlia dels dilluns el que ha donat de si aquesta nova jornada ACB amb Mar Rovira, exjugadora, i Julián Felipo, periodista del Mundo Deportivo. I tot plegat fins a arribar al punt de 2:15 de la nit. Com sempre, hem de repassar noms i altres notícies de la jornada. Abans, però, hem de parlar de la mort als 92 anys d'Antoni Mas Vilalta, expresident del Joventut de Badalona, persona molt important en la història del club, del que va ser president en diferents etapes de la seva història, i era soci des de feia 81 anys.
Doncs va néixer a Tarragona l'any 1921. Mas Vilalta va entrar a la penya Spirit of Badalona als 12 anys, arribant a vestir la samarreta verd i negra. També va ser la mà dreta del senyor Vinyallonga durant els anys 50 i un dels presidents decisius a la història de la penya, reforçant les estructures del club, i va ser el fundador d'Amics del Joventut l'any 1966 i de l'Escola de Bàsquet del 1973, així com el pavelló també del carrer Ausia Marc el 1972. Va treballar de mà a mà amb Francesc Queiró i Daniel Fernández i va combinar la seva gestió amb la consecució del títol de Lliga en la temporada 1977-1978. El funeral tindrà lloc demà dimarts 10 de desembre a 11:15 del matí al tanatori de Can Ruti de Badalona.
Doncs que descansi en pau Antoni Mas Vilalta, expresident del Joventut de Badalona. Ara sí, hem de seguir i hem d'anar amb més noms i més notícies de la jornada. Yeah. Let's go. Doncs comencem parlant de la CB i del Real Madrid.
Juga una altra lliga. Els blancs han guanyat els 9 partits de la Lliga Endesa disputats fins ara, aquest cop 74-85 a la pista de l'Iberostar Tenerife.
El millor.
Tibor Plais, de moment, a l'espera del que passi demà. Luka Murcia Cagasol, el jugador de l'Abra Alcuig amb 29 de valoració, és el millor jugador de la jornada amb 21 punts i 7 rebots. El segueixen Pedro Llompart amb 27 punts i Ricardo Obrida amb 26.
Punts, rebots i assistències.
Jason Robinson domina l'anotació amb 26 punts, Danilo Anjusic amb 25 i amb 22, John Shurna. Pel que fa als rebots, destaca els 14 de Tavares i els 12 de Tomic i Omari Johnson. Thomas Hurtel ha estat el més assistent amb 13, seguit de Javier Salgado i Oliver Lafayette amb 9 assistències.
Papa Nicolau.
S'ha de veure l'abast de les 15 de Turmell, que va patir ahir la Liga Greca al començament del segon quart. Tot i tornar a pista, Papa Nicolau va acabar el partit coixejant ostensiblement.
Àlex Abrines.
Candidat a la categoria de millor jove per la FIBA, el seu rivals, entre d'altres, Rasmus Larsen, Domantas Sabonis o Ludwig Håkansson.
Doncic.
El jugador cadet del Madrid acaba amb un 65 de valoració al torneig Germani de Gènova, al derrotar 84-68 al Montepaschi de Siena. Doncic va fer un triple doble amb 36 punts, 11 rebots i 10 assistències, a més de robar 6 pilotes. Recordem, un 65 de valoració.
Juancho Hernán Gómez.
El jugador de la Lliga EVA va acabar amb un 49 de valoració, l'ha anotat 35 punts i recollir 15 rebots, a més de rebre 13 faltes. Tot això en la victòria de l'Estudiantes Esteve 92-89 sobre el Ciudad de Móstoles.
Seguim ara amb la Adecco Or.
Victòria del River Andorra i derrotes del Barça i Força Lleida. El River ha guanyat 80-61 al Barça i el Força Lleida ha perdut 78-59 a la pista del Penyes Huesca. El River Andorra és colíder de la Lliga amb 8 victòries, les mateixes que el Palència, mentre que el Barça és cué amb 2 victòries i el Lleida ocupa la desena posició amb 3 victòries.
Adecco Plata.
Victòria del Prat per un punt, 73-72 a casa davant del Grupo Eulen Carrefour. El Prat ara mateix ocupa la quarta plaça amb 6 victòries.
Pel que fa a la Lliga Femenina, comencem per la Lliga Femenina 1.
L'Esperoni Girona guanya i el Cadis Eje Software perd. Les gironines han guanyat 56-65 a la pista de l'Embutí 2 Pajariel i el Cadí ha perdut a casa 71-76 davant del Gran Canària 2014. L'Espar és cinquena amb 5 victòries, el Cadí 9 amb 3 victòries.
I Lliga Femenina 2.
No hi ha hagut jornada aquest cap de setmana. La propera comença el dia 14 de desembre on el Segle XXI visita la pista del Leganés i el Barça rep el Plenilunio.
Anem a Europa, comencem parlant del Cheska de Moscou.
No perdona i guanya 101-87 al Krasny Oktyabrde de la Lliga Russa. Kyle Hills, el millor del Cheska, proper rival del Barça en Euroliga, amb 15 punts, 10 rebots, 5 assistències i un 30 de valoració. El Cheska és invicta amb 7 victòries.
Recordem que el partit contra el Cheska a Rússia serà dijous a 6:15 de la tarda, aquest dijous. Budi Bèlnik.
Perd en Lliga a casa de l'Odessa 75-71. L'Abrinovich, el millor dels ucraïnesos, amb 27 punts i 9 rebots. El Budi Bèlnik té ara un balanç de 5 victòries i 3 derrotes.
Nanterre.
Guanya sense problemes el Le Havre 88-75 amb 19 punts i 11 rebots de Deshaun Thomas. Els francesos porten 8 victòries i 3 derrotes.
I acabem amb el Partizan.
Derrota dels serbis a la pista dels Noloki i té també un balanç positiu de 8 victòries i 3 derrotes. Dels 25 punts de Bogdanovic no han servit per fer guanyar el Partizan.
I pel que fa a la NBA, parlem de Kobe Bryant.
Ha tornat amb derrota dels Lakers, però ha tornat. Bryant ha jugat 28 minuts, on ha anotat 9 punts, ha recollit 8 rebots i ha assistit 4 vegades.
Pau Gasol.
24 minuts jugats, on ha anotat 6 punts, ha recollit 5 rebots i ha fet 3 assistències. Modest partit del de Sant Boi, que ha declarat que no està al 100%, ja que tracta de jugar amb molèsties del turmell.
Serge Ibaka.
30 minuts, 13 punts, 3 rebots i un tap en la victòria d'Oklahoma 118-94 davant d'Indiana Pacers.
Marc Gasol.
Candidat a jugador de l'any per la FIBA juntament amb altres jugadors com Bogdanovic, Vucevic, Tony Parker o Spanulis.
I aquesta matinada?
5 partits, Oklahoma City Thunder 118, Indiana Pacers 94, 36 punts de Kevin Durant, New York Knicks 73, Boston Celtics 114, Detroit Pistons 95, Miami Heat 110, Houston Rockets 98, Orlando Magic 88 i Los Angeles Lakers 94, Toronto Raptors 106.
Doncs repassats els noms i notícies del dia d'avui, dilluns 9 de desembre 2013, ens espera la 9a jornada de la Lliga Endesa amb la victòria del Fiat Joventut i les derrotes de Barça i Bruixa d'Or Manresa.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Tres quarts de nou de la nit, seguim en directe al Bàsquet al Dia aquí a Ràdio Estel i per entrar en matèria amb aquesta 9a jornada de la Lliga Endesa hem de repassar resultats i classificació.
Rio Natura Montbus 77, Herbalife 83, Laboral Cutxa 78, València Bàsquet 79, CAI Saragossa 77, Fuenlabrada 68, Barça 67, Unicaja 74, Bilbao Bàsquet 72, Estudiantes 55, Iberostar Tenerife 74, Madrid 85, Valladolid 70, Fiat Joventut 79, Bruixa d'Or 72, Guipúzcoa Bàsquet 84 i tanca la jornada demà a les 9 de la vespre UCA Múrcia Cajasol. I pel que fa a la classificació, Madrid líder en solitari amb 9 victòries, seguit del València Bàsquet amb 8, amb 7 l'Unicaja, amb 6 Herbalife Gran Canària i Barça, amb 5 CAI Saragossa Laboral Cutxa, amb 4 Cajasol, Guipúzcoa Bàsquet, Joventut i Tenerife, amb 3 UCAM Múrcia, Bilbao Bàsquet, Rio Natura Montbus, Fuenlabrada i la Bruixa d'Or, amb 2 20 Mobile Estudiantes i amb una victòria Valladolid.
Doncs, si us sembla, comencem parlant de l'alegria del cap de setmana, la victòria, única victòria catalana d'aquesta 9a jornada de Lliga, Valladolid 72-79, Fiat Joventut, amb un gran inici de partit pel que fa al conjunt verd i negre, amb un 15-28 En el primer quart, l'equip de Salva Maldonado va arribar al descans amb una diferència de 16 punts. Van arribar a guanyar de 19, però es va quedar en un no-res al final del tercer quart amb un 30-11 de parcial. I de guanyar de 16 a perdre de 2 i un 14-24 final va acabar donant la victòria al conjunt de Badalona amb un gran Miralles, 13 punts, 8 rebots, 20 de valoració. Xurna, 22 punts amb un 4 de 8 en triples per 20 de valoració. Guillem Vives segueix la seva línia, 13 punts, 18 de valoració. Tariq Kirsey, 11 punts, 12 de valoració, o els 8 punts per 11 de valoració d'Albert Ventura. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit, què tal, com a tot?
Què tal, enhorabona per la victòria, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Escolta, heu recuperat, no? Podríem dir així, no? Heu recuperat una mica, o bastant, la derrota, l'ensopegada de la jornada anterior a casa contra el Fuenlabrada.
Sí, és una derrota que va fer mal, no? Va fer mal perdre casa contra el Fuenlabrada, també tenia el partit controlat, se no escapa. Però, bueno, amb aquesta victòria, doncs, tornem una mica a la senda del triomf, no?
Dissabte, gran inici el vostre, eh?
Sí, la veritat és que vam sortir molt bé. Últimament a fora hem sortit molt bé, també, no? A Tenerife hem sortit molt bé. Estem sentint molt bé, el que passa que després, doncs, tenim un bajón i deixem d'estar, doncs, el que hem fet, doncs, ho parem una mica i hem de començar des de zero, no?
Diria, potser em corregeixes, però que aquests tercers quarts ja és com una cosa endèmica, no?, d'aquest Fiat Joventut que sempre, no sé per què, afluixa una mica, no?, a l'inici de la segona meitat.
Sí, no sé per què, no?, però... Bueno, no crec que triï tampoc el tercer quart, no? Crec que és una mica la segona part, no? Perquè el tercer quart contra el Fuenlabrada va ser bo, però bueno, crec que contra el Zaragoza també va ser bo, però crec que sí, que ens pio un bajón a la segona part molt important i que a vegades doncs, no hem pogut recuperar-nos, no? Crec que vam ser forts en aquest partit i no vam estar als braços, tot i anar perdent de 7, em sembla que vam arribar a perdre de 7, vam seguir treballant i al final, doncs, una victòria important, no?
Vau arribar a guanyar de 19... quedava, òbviament, encara molt d'abrir per endavant, però clar, és que el 30-11 del tercer quart, sort de la renta, no?, que duia de punts a favor.
Sí, és el que et dic, no?, doncs que fas un molt bon treball a primera part i al final, doncs, és com si no hi estigui res, no?, perquè ho hem triat una mica per la borda, però bueno, ja et dic, no ens vam donar per vençuts i vam tornar a reaccionar i a tornar doncs, a posar-nos per davant i va ser suficient, no?
Doncs la quarta victòria és ja al Sarró. Sou desens, empatats, això sí, amb Guipúscoa i Cajasol, lluitant per anar a la Copa, no sé com ho veus.
Sí, bueno, està complicat, no? Sempre hem dit que hem d'anar partit a partit, perquè ara ens donen tres partits molt complicats, no? Ara ens ve Caja Laboral, anem al camp del Gran Canària i ve el Madrid, no? O sigui que són tres partits molt importants, aviam si podem treure victòries, i llavors a partir d'aquí, doncs, a pensar aviam si seguim a Nadal o... bueno, els partits ens posaran el lloc on hem d'estar, no?
De moment millor fora que a casa, eh? Si no m'equivoco, tres victòries de visitant i una de local.
Sí, també és cert que ens han vingut aquí per l'any del Barça, ens han vingut Unicaja, però bueno, la veritat és que sí, no? A fora estem jugant millor, però bueno, crec que a casa també estem competitius i crec que les victòries arribaran, no? Tard o d'hora.
De fet, va arribar una contra el Rio Natura amb un bus, però escolta, si aquests partits finals que heu jugat uns quants, que han acabat sortint creu, haguessin sortit cara, imagina't de què estaríem parlant ara mateix, eh?
Sí, jo vaig comentar, no?, que a part de partir de Manresa, tots els partits que hem jugat a casa, tant a casa com a fora, no?, hem perdut per un o dos punts, no?, contra el Barça guanyant de 15, faltant 5 minuts, contra l'Unicaja també guanyant el partit, contra el Fuenlabrada de 15 al tercer quart, i contra el CAI vam tenir el tir per guanyar, no? És a dir, bueno, ens ha sortit creu, però ens podria sortir cara i ara estaríem parlant, doncs potser que aniríem un 7-2 o... Però bueno, és el que hi ha, la lliga és la que hi ha. I bueno, hem de seguir positius perquè la temporada està sent bona i hem de seguir traient partits, no?
Sensacions molt bones, eh?
Sí, la veritat és que no ens puc encaixar, no? La veritat és que estem treballant molt bé, llàstima aquests partits, no? Doncs que s'han escapat. Però bueno, hem de ser positius i seguir treballant, doncs, perquè estiguin arribant victòries, no?
Com t'estàs trobant tu?
Bé, la veritat és que bé, vaig tenir una mica, s'ha de dir que en el Debo, que és el dos titular, va tenir partits molt bons, vaig jugar menys, però bueno, ara he tornat a entrar i m'he trobat millor i estic aportant a l'equip, no?
Fa goig, veure aquest Fiat Joventut amb tanta gent de la casa.
Sí, la veritat és que és la nostra senyora identitat, no? I com et dic, ens fa creure una mica perquè al nostre camp, doncs, hem jugat molts joves i hem tingut i al final no ho hem tret i... i fa ràbia, no? Però bueno, crec que a la gent li agrada com juguem, li agrada doncs, venir a veure jugadors a la casa i la veritat és que sí, no? Uh-huh. Molt contents.
El que coincideix tothom és que heu coincidit una gran generació que podeu donar moltes alegries a l'afició de Badalona, a l'afició del bàsquet, sempre i quan seguiu en el club, que no acabeu marxant com està passant en els darrers anys, no? Gent de la casa que per una qüestió o per l'altra doncs, agafen diferents camins.
Sí, bueno, jo crec que és un gran bloc, no? Ens coneixem tots des de fa temps i que, bueno, que les coses estan sortint molt bé ara mateix i que, bueno, aviam si podem mantenir uns anyets, no? Això perquè la gent es pot enganxar i com, bueno, com el que dic jo, no? Quan el gran joventut que guanya l'Eurolliga i guanya lligues, va ser així, no? Eren jugadors a la casa que van pujar, es van mantenir i, bueno, doncs, aviam, estaria molt maco que aquest bloc continués, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, aquest món del bàsquet no... Saps què vull dir? És una mica... No depèn de a vegades dels jugadors i, bueno... Però, bueno, està clar que s'ha de seguir i ara, de moment, estem molt contents i crec que el club està molt content amb nosaltres i estem fent una gran temporada, no?
Escolta, què diries del que està fent Guillem Vives? Perquè encara té 3 anys més de contracte amb la penya, amb el Fiat Joventut, però veient com va i el ritme que porta, no sé què pot passar al final d'aquesta temporada.
Ja, la veritat és que està fent un inici de temporada increïble, no? Està jugant com un autèntic, com si portés 10 anys jugant a la Lliga, controlant el ritme, bueno, està sent doncs, la peça clau, no? I bueno, no falta que digui moltes coses, no? Està jugant, doncs això, controlant els partits, quan ha notat nota, quan ha passa, quan ha tancat els partits es tanca, i la veritat és que està jugant increïble, no? Mm-hmm. Estic molt content amb ell, i clar, encara té 3 anys més de contracte, però bueno, si segueix, si bueno, així, tindrà moltes nòvies, no?
Mm-hmm.
Però bueno, nosaltres esperem que estigui aquí amb nosaltres molts anys i podem seguir disfrutant del seu joc, no?
Mm-hmm. Escolta, i deies abans el proper rival, difícil, diumenge un quart d'una, a l'Olímpic contra el Laboral Cutxa. Com ho veus?
Doncs serà un partit com estem jugant aquí, no? Molt igualat, espero que serà canti pel nostre comptat, pel nostre costat, però bueno, serà com contra l'Unicaja, com contra el Barça, no? Partits de frec a frec, són una gran plantilla, han anat recuperant els jugadors lesionats i ara mateix són molt competitius. Però bueno, jo crec que nosaltres, si seguim jugant a casa com estem jugant i tenim aquesta una mica una petita sort, ens en podem endur, no?
Doncs ja toca que l'afició vostra del Fiat Joventut pugui veure com l'equip suma una nova victòria a l'Olímpic de Badalona, i en aquest cas, Albert, seria emotiva després de la mort, no?, de l'expresident, de l'Antoni Mas Vilalta.
Sí, la veritat és que és una notícia trista, i aviam si doncs podríem brindar al club i als aficionats una victòria, no?, que seria molt important.
Doncs endavant que diumenge li pugueu dedicar la victòria contra el Baskonia. Albert Ventura, jugador del Fiat Joventut, enhorabona per la victòria a Valladolid, i gràcies per passar avui pel bàsquet al dia.
De res, home, que vagi molt bé tot.
Vagi bé. Cinc minuts per les 9. Del partit podem escoltar el que van dir els dos entrenadors, Salva Maldonado i també Ricard Casas.
Doncs comencem per Maldonado, entrenador de la penya, valora d'aquesta manera la victòria.
El partido ha sido un partido de alternancias, ¿no? Hemos salido nosotros muy, muy acertados, muy, muy enchufados en el partido. Ha habido momentos ahí críticos muy importantes dentro de un partido que no hemos podido aprovechar en una primera parte que creo que hemos estado bien, pero no hemos rematado, nos hemos quedado con la sensación de que podíamos haber hecho algo más ante un rival que estaba con muchas dudas y que no encontraba el nivel de juego, y eso lo hemos pagado en el tercer cuarto. Yo creo que Valladolid ha jugado muy bien, ha encontrado esos tiros abiertos. Los que parecíamos un poco medio caos éramos nosotros.
Un partit, segons Maldonado, molt igualat.
Dos equipos, supongo, con sensaciones de poder haber tenido el partido y no haberlo rematado, ¿no? El partido no ha sido de mucha calidad, pero yo creo que bueno, los equipos se han entregado la pista y finalmente hemos podido ver un partido bastante, bastante bueno.
El tècnic Bertinegra diu que ja tocava guanyar un partit així.
Nos hemos encontrado en una situación en la cual estamos habituados. Nosotros llevamos 6 partidos a cara y cruz de los 8, por números nos tocaba también, y hemos ganado 2 y hemos perdido 4, también nos tocaba un cara y cruz ahí, tener alguna opción, ¿no? No hemos tenido miedo al final. A veces entrar ahí en momentos complicados o momentos a cara y cruz en casa, nosotros le hemos sufrido en nuestras carnes, llevamos ya ahí con 3 derrotas. en el último minuto, no es un efecto positivo. Es decir, en equipos nuevos, en equipos como Valladolid, que se ha construido este año, o equipos jóvenes como el nuestro, es un poco una losa para el equipo local. Lo que parece una ventaja al final, pues no se convierte, porque eso ya es juego, ¿no?
Y por parte de Valladolid, parla Ricard Casas.
El equipo que queremos ser y el trabajo que queremos poner es lo que hemos hecho en el tercer periodo, no en el inicio del periodo. Entonces, conectar con esta intensidad es nuestro propósito. No lo hemos hecho en los primeros 10 minutos, de ahí la pesadez y un mal juego. Cuando lo hemos conseguido, creo que hemos entrado bien, hemos dominado rebote y hemos tenido nuestras opciones. Hoy hemos estado bien en rebote, ha vuelto a haber una diferencia muy grande a nivel estadístico en tiros libres y evidentemente pues el inicio, lo que tenemos que ser el inicio, es lo que hemos sido durante el partido y en eso hemos de apuntar y en eso hemos de querer ser, ¿no? Y de buscar. Hemos tenido la capacidad de reacción pero no una capacidad buena de inicio y creo que esto luego también ha generado un esfuerzo importante al equipo que al final se pasa.
Doncs no ho està passant gens bé, eh? El bo de Ricard Casas a Valladolid, el darrer classificat amb una sola victòria i que ara li toca visitar aquest diumenge al Palau Blaugrana a veure què és capaç de fer. I a la vora el Cotxa serà el proper rival del Fiat Joventut, un equip que arribarà a la cita després d'haver perdut en Lliga contra el València Bàsquet 78-79, d'un punt de diferència. Escoltem el que deia després del maig Sergio Escariolo.
Hubiese podido perfectamente ganar cualquiera de los dos equipos. Partido decidido con pequeño detalle, no me refiero solo a la última jugada, en la que de todas maneras tenemos mucha rabia porque es exactamente lo que sabíamos que iban a hacer, exactamente lo que en el timeout hemos avisado que iba a pasar y lamentablemente los errores pasan también cuando se sabe perfectamente lo que el rival te va a hacer. Es una lección para competir a alto nivel, no basta el corazón, no basta un poco de calidad, hay que tener mucha concentración, mucha atención, sobre todo en los momentos donde se deciden los partidos.
Y Belimir Perasovic, el técnico del Valencia.
Evidentemente que estoy muy contento. Jugar con un equipo que está en una plena progresión, jugando muy bien últimas jornadas. Y yo creo que hemos estado en partido siempre. Últimos tres minutos nos costó anotar y por eso el partido se puso como se puso, porque teníamos posibilidades de romper antes partido, pero no hemos tenido acierto y estábamos ansiosos para acabar lo partido y esto a veces te lleva a perjudicarse y a tirar algunos tiros demasiado rápidos, demasiado precipitados, pero bueno, en líneas generales creo que estuvimos muy bien, perdimos pocos balones, hemos tenido muchos rebotes ofensivos, creo, y jugar en un campo como este, donde el equipo contrario es un equipo de mucha calidad, es primordial.
Doncs què dir, d'aquest València Bàsquet, del gran Belimir Perasovic, que tret de la derrota inicial al Palau Blaugrana, i va ser per un 76-75, i crec recordar que Dolman va tenir el darrer llançament per guanyar el partit, no el va notar, va acabar perdent el València d'un punt, però l'equip se suma 8 victòries consecutives. És segon a la classificació amb una sola victòria del Real Madrid. I per cert, que el Baskonia jugarà diumenge a Badalona després de jugar dijous a 6:45 a partit d'Euroliga a la pista del Telecom. I pel que fa a la Bruixa d'Ormanresa, els del Bages, tercers per la cua, amb 3 victòries, 6 derrotes, una victòria per sobre del descens, perdien ahir diumenge davant d'un molt bon Guipúscoa per 72-84, espectacular partit de Javi Salgado, 15 punts, 9 assistències, o Jason Robinson, 26 punts, 6 de 9 en triples. De fet, l'equip de Donosti va exhibir un 48% d'encert de 3, 14 triples a 29 intents. I el Manresa, que ja va anar remolc per darrere en el marcador des del primer quart, mai girant-li la cara al partit o al marcador, lluitant fins al final, però ahir s'ha de reconèixer la superioritat dels bascos. De fet, la valoració final ho diu absolutament tot. 74 per la Bruixa d'Or, 97 pel Guipúscoa. Què van dir els entrenadors?
Escoltem el tècnic de la Bruixa d'Or, Borja Comenja, que explica la sensació que tenia l'equip sobre la pista.
No ens hem trobat mai còmodes, inclús el primer quart, que estava tot igualat, teníem la sensació de que ells estaven jugant a gust, no? I que inclús ens havien perdonat la vida perquè el Salgado havia tirat algun triple sol i l'havia fallat. Normalment situacions que ell no falla.
Comença a explicar que durant el partit la dinàmica no ha estat bona.
I després doncs, bueno, hem intentat anar trobant respostes, algunes vegades les hem trobat, però en general el partit ha anat més perquè ells se sentissin més a gust i nosaltres cada cop més pressionats per tot, no? perquè veiem com ells anaven creixent, sobretot els seus jugadors importants, nosaltres no anàvem trobant respostes.
El tècnic, tot i la derrota, també treu alguna conclusió positiva.
Jo crec que una de les poques coses positives del partit d'avui ha sigut que mai hem deixat de creure, mai hem deixat d'anar-hi, tot i que de vegades hi havia moments que semblava que el ficar-te dintre el partit era una utopia. I no res, felicitar el Guipúzcoa perquè crec que ha sigut un just guanyador.
I per la seva banda, Sito Alonso, entrenador del Guipúzcoa, fa una valoració molt i molt positiva del partit.
Cuando las cosas se están haciendo bien, cuando los jugadores están haciendo un esfuerzo grande, cuando hay jugadores que están ayudando mucho al equipo y hay otros que todavía no están al 100%, pero están dando un buen nivel defensivo y de compromiso, pues yo creo que es importante conseguir este tipo de victorias y durante mucho rato, en mi modesta opinión, yo creo que hemos jugado muy bien, sobre todo como equipo, pasando la pelota, encontrando tiros muy fáciles para nuestros tiradores e intentando pues contrarrestar las mejores cosas. Obviamente que tiene Manresa, que una de ellas es el contraataque y luego los unos contra unos, pues que lo juegan muy bien, ¿no? Y yo creo que ellos han jugado sobre todo muy bien el inicio del tercer cuarto y ahí es cuando hemos sabido reaccionar, que era el momento más complicado, ¿no? O sea, que estamos muy, muy contentos.
Doncs amb aquestes tres victòries, una victòria dels darrers set partits, la Bruixa d'Or Manresa jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la pista del Fuenlabrada, equip que porta el mateix número de victòries. No serà fàcil, ni molt menys, però podria ser o hauria de ser, en tot cas, una pista propícia per sumar aquesta quarta victòria que tant se li resisteix al conjunt manresà. El conjunt madrileny, per la seva banda, arribarà a la cita després de perdre 77-68 a la pista del CAI Saragossa. Seguim, una pausa, i parlem i escoltareu veus de protagonistes del Barça 67, Unicaja 74.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antiguo Xixena.
Seguimos teniendo turrón.
Turrón, turrón.
Doncs semblava que el Barça havia pres de la derrota a Santiago de Compostela, però ja ho diuen també, que l'home és l'únic animal capaç d'ensopegar dues vegades amb una mateixa pedra. Doncs sense arribar a ser l'extrem del Fontes Ossar, però ahir al Palau la imatge de certs jugadors del Barça, Dorsey n'és un d'ells, i ha apuntat amb el dit pel propi Xavi Pascual, doncs va deixar que desitjar, i això, que l'inici del partit va ser prometedor, amb un 11-2 de parcial, fins que Joan Plaza va aturar el partit amb un temps mort per dir el següent als seus jugadors.
Els tacos no te'ls dic, no? Al final, els entrenadors l'únic que fem és posar miralls, no? Posem un mirall davant de la teva cara i diuen, si això és el que volem, ja traiem la bandera blanca i ens rendim, no? Si voleu això, ja està. Seguim fent la tonteria aquesta fins al final. Ara, si realment volem sortir, el plantejament avui del partit meu i dels meus ajudants era sortir d'aquí millors, encara que perdessin. Millors en actitud, sent positius, aguantant les embestides que ells fessin. I aquella sortida de 7 o 11 a 2 que tu m'estàs dient no era exactament el plan de partit que havien marcat i que ells s'havien compromet a seguir. I llavors, en definitiva, més enllà de polvos màgics, que no en tinc, en cap nivell, els he posat un mirall, bàsicament, no?
Doncs va funcionar, perquè amb insults pel mig, el temps mort de Joan Plaza va sorgir afecte i des d'aleshores la cara de l'Unicaja va ser una altra, amb marcador més o menys ajustat però controlant el partit en tot moment fins a la victòria final al 67-74. Un partit, una derrota de la que Pascual no treu cap lectura positiva.
Avui és una derrota de les que pots fer relativament poques lectures en positiu. Hi ha dies que perds i pots fer lectures en positiu. El dia d'avui no masses en positiu, perquè l'ambició, la competitivitat i el preparar-se pel partit és responsabilitat de cada un, no? I en el dia d'avui hem tingut mancança d'aquestes tres coses. Està claríssim que hem de reaccionar i preparar-nos millor en el futur, però no hi ha una lectura massa positiva, sinó una lectura, diguem-ne, més d'incidir en aquest aspecte per perquè si no, no pots competir.
Doncs Pasqual, preocupat, un partit més, sobretot per la falta de concentració d'alguns dels seus jugadors.
Fins i tot per mi és sorpresa el dia d'avui, no? Ara portàvem 3 partits consecutius on en els 3 havíem jugat a molt bon nivell els 40 minuts. Fenerbahçe, Saragossa i Nanterre en els últims 2 minuts i mig vam estar desencertats, però no per no ser-hi, sinó que el desencert ens va arribar al final, de 2 tirs lliures en 72-80 a 2-40 del final, vam fallar una bandeja i ells van ficar 2 triples, que va haver-hi, es va ajustar el partit, però senti dins del partit. I avui és una mica sorpresa, no?, que algunes actuacions individuals avui, de no ser-hi massa en el partit, de no tenir la concentració adequada per jugar. I quan, conforme va passant el partit i hi ha més pressió, si no t'has preparat bé mentalment, després costa molt d'entrar. La veritat és que avui en algunes coses sóc el primer sorprès, perquè la línia d'entrenaments i la línia de partits era molt bona.
I amb aquesta dinàmica que porta el Barça, gens positiva, gens regular, òbviament, doncs l'entrenador del Barça assegura que encara es fa més complicat jugar a casa.
Ens ha entrat una miqueta de nervis a l'hora de jugar a casa. Crec que en el dia d'avui hem fallat 8 o 9 bàsquets completament sols a sota l'aro, cosa que no és habitual. Com sabeu, som un equip del percentatge en tirs de 2 punts durant la competició. Totes aquestes errades s'han anat multiplicant conforme la pressió anava augmentant, i al final del partit hem arribat amb opcions, no hem sigut capaços de capgirar el marcador, i ens hem endut aquesta, com sempre, dolorosa derrota quan perdem a casa. I el que sí que és veritat, que quan llavors et passa a casa, ja en aquests moments de pressió, la pressió és molt més gran i costa molt més, i hi ha molt més desencert, i això és el que està passant.
I amb aquesta nova derrota, el Barça cinquè a la taula, amb 6 victòries, 3 derrotes, es queda a 3 triomfs del líder del Real Madrid. De fet, el tècnic del Barça assegura que la derrota d'ahir és dolorosa per molts motius.
Quant a la competició, aquestes derrotes fan mal. Fan mal de cara a tot. Classificació o les conseqüències que puguin tenir. I quan perds a casa encara més, una derrota sens dubte dolorosa, no hi ha més, i té totes les seves conseqüències en quant a classificació, en quant a Copa, en quant a tot.
I després del sotrac d'ahir a casa, primera derrota com a locals al Palau davant de l'Unicaja de Màlaga, l'entrenador del Barça entén que l'aficionat culer tingui dubtes.
Aquesta situació és una situació que encara actualment tenim pel que ha passat en el passat, i ha estat en bona mesura culpa nostra, no? I ara que havíem agafat una bona línia hem tornat a patinar aquí a casa, perquè l'equip sincerament estava creixent a bon nivell i estava fent-ho bé, i de cop i volta arriba i tornem a patinar, no? És normal que hi hagi aquesta sensació.
Doncs les declaracions sinceres de Xavi Pasqual, contundents també. No sé si la roda de premsa més contundent del que portem de temporada, analitzant la situació del Barça després d'aquesta nova derrota a casa davant del Unicaja de Màlaga. I de fet ara ho debatrem i ara ho comentarem a la tertúlia dels dilluns amb Marc Rovira i Julián Felipo. I de l'Unicaja de Màlaga, Joan Plaza parla d'una victòria merescuda.
Quan hem vingut aquí després de fer el que ens va passar a Estambul fa uns dies, i sabem que tenim problemes per classificar-nos pel top 16, sabíem, després d'haver seleccionat el Zoran Dragic abans d'ahir i sense el Ryan Toulson, que o fèiem un partit molt seriós o eren capaços de fer un pas més tots en totes les direccions, o no hi havia cap opció de guanyar. Hem tingut paciència, hi ha hagut un parcial 7 o 9 a 0 al començament que semblava que ens recordava el que ens havia passat a Estambul, però jo crec que el col·lectiu s'ha imposat i no hi ha cap jugador que igual hagi destacat sobrenament, però jo crec que ha estat el col·lectiu, no hi ha hagut cap jugador. Hem estat esperant el nostre moment, hem tingut paciència quan ells s'han acostat. En definitiva, crec que hem merescut guanyar.
Doncs merescudíssima, la victòria de l'Unicaja de Màlaga i el Palau Blaugrana. El tècnic català destaca el bon partit d'un ex del Barça, Fran Vázquez. Ahir 10 punts, 6 rebots.
Del Fran només us diré que jo crec que és un tio que a mi m'ha sorprès. Mira que havia jugat amb ell i m'ha fotut amb el Madrid, amb el Cagasol. M'ha sorprès, eh? Aquest tio és un tio més vàlid del que jo pensava. Tant com
Jo, em sembla una atrocitat que un jugador com ell no estigui a la selecció espanyola. Amb això ja us ho dic tot, em sembla. Sembla un encant de persona, una persona compromesa. Quan ha arribat aquí al Palau li ha costat arribar perquè ha estat saludant tots els empleats del club, però no els que estaven a dintre, els que estaven fora. És un encant, i un treballador, i és un guanyador, i és un tio sensat. A mi m'ha guanyat, realment. Fran ha jugat amb intensitat, jo crec que el Fran ja no és una casualitat, porta molts dies des de que estic jo almenys a Màlaga jugant a un nivell espectacular, espectacular, en molts sentits, i aquí el coneixeu bé.
I per acabar, com diuen tots els tècnics que a dia d'avui han aconseguit derrotar el Barça, Joan Plaza també parla del Barça i diu, opina que quan arribi l'hora de la veritat l'equip de Xavi Pascual estarà preparat per competir al més alt nivell.
Dueixo que a final de temporada tota aquesta gent que no està portant fins ara acabarà portant, o sigui, els Dorce, l'Asme, no, el Papa Nicolau, tots. Jo crec que serà una cosa bastant més genèrica i plural. Ara mateix suposo, i només suposo, que estan encara en aquest procés de trobar-se, de... però jo crec que l'equip és un equip complet. S'ha fitxat bàsicament el que ell no s'ha cregut més adequat per competir en totes les competicions fins al final. El Xavi és una persona que ja ha viscut aquesta experiència i suposo que estan ara invertint per arribar molt bé, pues, a la famosa Copa del Rei, allò que es diu, arriba bé al final top 16, arriba bé, suposo. A més, a nosaltres ens costa encara implantar, jo tinc 7 jugadors nous i jo soc nou al club, i encara que la gent s'anima molt ràpidament, tot requereix un procés. Xavi porta avantatge, porta molts anys aquí, hi ha jugadors aquí que són nous, cada un ha de trobar el seu rol, vosaltres tindreu la vostra opinió i probablement molts de vosaltres teniu raó. Clar, quan fitxes a jugadors d'altres llocs on eren estrelles d'altres llocs i venen aquí i són un mes del grup, ni menys ni més, però són un mes del grup, doncs costa a vegades d'ensemblar tot això, però és que la feina realment és complexa. Estic segur que acabaran estant al nivell de dalt.
Doncs esperem que tingui raó Joan Plaza, com altres tècnics de la Lliga CB, de la Lliga Endesa, que opinen i creuen que el Barça doncs arribarà a estar en un gran nivell quan arribi l'hora de la veritat, pels títols, Copa del Rei, etc, etc, perquè vaja, almenys plantilla té de sobres per competir i lluitar per totes les competicions. Ens queda pendent d'escoltar Adrià, el capità.
El Joan Carles Navarro, que explica que al segon quart l'equip ha estat absent de concentració.
Comença molt bé el partit, però jo crec que a partir del segon quart no hem estat concentrats ni amb força i bueno, ja ens han guanyat.
Un Navarro que explica el moment de canvi de joc del Barça alhora que diu que l'equip només ha jugat bé 10 minuts.
Sí, però de sobte ens hem parat, hem començat a perdre pilotes i bueno, i al final s'han complicat les coses i tampoc hem sabut jugar els últims moments i bueno, ha sigut un partit una miqueta raro. La veritat és que era un partit de nivell, amb un equip d'Eurolliga i hem jugat bé, jo crec que 10 minuts.
El capità creu que era el dia de sumar victòries consecutives, però que l'equip no ha jugat.
No és el que volíem, perquè jugàvem aquí a casa i ara pues, aprofitar aquesta línia i agafar una ratxa de victòries important, però avui pues, sembla que no hem vingut a jugar.
Un Navarro que conclou dient que han errat al pensar que el partit ja estava fet.
La concentració. Hem començat bé, però després hem parat i pensàvem que ja estava el partit fet i bueno, jo crec que hem començat això, el que he dit, a perdre pilotes, a no estar concentrats i bueno, i l'encert tampoc ha sigut el més bo.
Doncs el Barça ara, abans de rebre diumenge al Palau al Valladolid, dijous juga a partit d'Eurolliga a 6:15 de la tarda a la pista del CSKA de Moscou. Un quart per 10:15, una pausa i anem ja amb la tertúlia.
Segueix el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs temps de tertúlia des d'ara i fins a dos quarts de 10 de la nit amb Mar Rovira, exjugadora professional, entrenadora de bàsquet i psicòloga de l'esport. Hola Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
I periodista del Mundo Deportivo, Julián Felip. Hola Julián, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Sabràs, Mar, que el Julián, juntament amb altres periodistes del país, no ha estat el meu cas, ha estat uns quants dies a Los Angeles, per feina, eh?
Home, i per què no m'ha portat a mi?
Amb Kobe Bryant i Pau Gasol. Què et sembla, això?
Que té molta sort.
Julián, què tal per allà?
Bé, molt bé, molt bé. Bé, vam tenir una oportunitat de poder cobrir una mica la informació dels Lakers durant uns dies arrel d'unes promocions publicitàries que van prendre Turkish Airlines amb aquest anunci tan viral i que tant s'ha difós del Kobe Bryant amb el Messi. I bé, es va presentar aquest anunci allà i nosaltres vam estar informant una mica de l'actualitat dels Lakers, aquesta tornada del Kobe Bryant, una mica de l'actualitat de Pau Gasol, i vivint una mica en directe, una mica l'actualitat de l'equip, que és d'aquest equip que és una mica convulsa, perquè ve molt, molt ressò mediàtic i no va gaire bé com caldria esperar d'una potència a la NBA, i bé, i la veritat és que bastant emocionant des del punt de vista professional.
Sí, sí, i et vam poder llegir al Mundo Deportivo. Escolta, que bé li aniria al Barça ara un Pau Gasol, eh?
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que malgrat les crítiques que està rebent el Pau allà, jo crec que és un jugador que marcaria les diferències, les marca allà i les marcaria aquí de manera absoluta. I més amb una mica amb els problemes que està tenint el Barça, no? Amb el joc interior i aquestes coses.
Mar, es tiren tots els cabells després de la derrota ahir del Barça?
Bueno, ja... No, estirem els cabells, no, ja és com una dinàmica, és l'equip irregular per excel·lència aquest any, es veu, i seguim així. Bueno, portaven tres de seguides i ara, doncs ahir van dir no, avui no toca, perquè he estat escoltant les declaracions del Navarro i és molt greu que ell digui que, bueno, que és falta de concentració i que ja pensaven que estava tot fet.
Però
això per mi és molt greu.
Saps què és el més greu? Crec jo, vaja, Julián també, no és la primera vegada que estem sentint aquestes declaracions. Estan sent molt reiteratives i aquí radica el problema. Pot passar una vegada, però ja portem tres vegades amb els mateixos símptomes i sense trobar la píldora per solucionar el problema.
Sí, jo crec que el Barça està funcionant molt per dinàmiques emocionals, és a dir, va passar el mateix o alguna cosa similar a la pista de l'Obradoiro, es va cridar l'atenció per parlar d'entrenador, es va ser molt autocrítics i es va recuperar una mica l'esperit competitiu en els dos partits, fins que s'ha aconseguit una certa tranquil·litat, la victòria contra el Cádiz va ser bastant convincent, França, doncs, bueno, va passar una mica el tràmit i torna una vegada de cop a venir certa o relaxació o bé, una baixada de tensió general que provoca aquestes coses, no? La veritat és que és sorprenent que el Barça li puguin passar amb aquesta regularitat aquestes tregades i bé, és certament en la Lliga és més preocupant que a Europa, perquè Europa a la fi del cap està per classificar-se a la Lliga. Perds el tren de ser cap de sèrie de la Copa, perds el tren de poder estar atrapant el tren del play-off, està ben posicionat. La Lliga és més greu tenir derrotes a la fase regular.
És que ja són a tres victòries, eh? Tres de diferència entre Madrid i Barça quan només s'han jugat 9 jornades de Lliga.
Sí, bueno, és que és una qüestió de... Jo segueixo dient que, bueno, per mi ha sigut una errada en planificar l'equip. Jo penso que des de la direcció tècnica se sabia el que s'estava fitxant i no, jo insisteixo, com a exjugadora, que no només has de fitxar pels números, les estadístiques ben dites aquestes que moltes vegades te les pots trencar, i també s'ha de fitxar a nivell de caràcter i de lideratge, que en aquest cas gent com el Pete Michael, com el Jessica Vicious que hi havia abans, la gent que tirava endavant, i aquest any doncs em sembla que la gent que s'ha fitxat no té aquest perfil.
Com ho veus
tu? Sí, estic bastant d'acord. Crec que encara hi ha una definició de rols pendent, no?, dins de l'equip. No sé si s'assolirà. El diagnòstic inicial és que, mirant els números, és que sobretot està fallant la defensa en els partits que s'ha perdut, que la defensa és la que porta a tenir més confiança d'atac, i sobretot el llançament exterior. És que el Barça és el tercer pitjor equip en triples de la Lliga, el segon pitjor en tiros lliures, sí. I hi ha algú que en aquest sentit la tendència del Navarro, clar, si el Navarro no està bé o no té un recolzament d'altres jugadors, el Barça està molt descompensat ofensivament, i en defensa el perfil de jugadors que s'ha contractat per determinades posicions, sobretot la posició de 4, dona menys solidesa que anys anteriors, està claríssim.
I ahir els bases, menys 1 entre els 3, entre Huerta, Sada i Pullen, de moment, o fins ara Huertas era dels 3 qui estava tirant del carro, però ahir ni el brasiler va tenir el dia, menys 1 de valoració entre els 3. Que és un altre problema que té el Barça, el base.
Sí, jo, bueno, és que estem parlant d'això de la planificació, per mi és una de les posicions que el Barça no ha cobert bé, i jo ja trobo a faltar des de fa uns anys algú amb caràcter i personalitat, perquè Marcelinho Huertas per mi és un jugador que hauria de sortir com a revulsiu, o potser estar amb un altre equip no tan controlador i tan matemàtic i tan enquadrat com és com jugar el Xavi Pascual, doncs potser jugaria millor al Madrid. No sé, amb el Pablo Laso, aquí es necessita un altre tipus de base, i per mi aquesta és la clau. Després ja podem mirar el joc interior, que està fallant, que no es reboteja bé, que no hi ha força, que no es defensa...
Però tot parteix des de base.
El base per mi és fonamental.
Julián?
Sí, totalment d'acord. El Marcelinho no estava fent mals partits, el que passa que quan té una petita davallada no hi ha hagut ningú que pugui prendre el relleu. I a mi em va sorprendre és el fitxatge de Pullen aquest any. O sigui, o Barça fa una aposta decidida per un fora de sèrie o fa una aposta per un jugador en projecció, un jugador jove que amb els anys pugui acabar-ho sent. No? El Pullen no és ni una cosa ni l'altra, i tampoc ha sigut un revulsiu fins ara. No? Si s'ha buscat un jugador que sortint de la banqueta pogués solventar partits d'aquest tipus, tampoc ho està sent, no? En aquest sentit, és un punt feble important. La posició no s'està trobant el jugador amb continuïtat. Sí.
És una sensació meva, no sé si la compartiu o no, però jo veig a Xavi Pascual una mica perdut, i que el seu llenguatge com a entrenador no acaba d'arribar al vestidor.
Jo penso que el seu sistema de joc, el que ell vol... Ell necessita jugadors intel·ligents, perquè és un entrenador que ho té tot molt controlat, que és com deia el Julián abans, no?, que des de la defensa pot jugar a bàsquet creant des de l'atac, no ha de ser des de la defensa, però en aquest cas és així. Necessita jugadors intel·ligents, molt intel·ligents, perquè la defensa que fa ell necessita pensar. En aquest cas, aquest any no ho té. No té ni gent intel·ligent ni gent que per contrapartida li posi una mica de caràcter. I jo penso que ell sempre ho fa, sempre estableix els rols, qui mana, qui s'ha de jugar, està tot matemàtic. El problema és que si no té les fitxes adequades per fer aquest estil de joc, doncs jo crec que té un problema i ara està pensant a veure com ho fa, no sé si donar-li més temps perquè això vagi païnt, o penso que ara és el seu problema.
Doncs problema gros, Julián, que té Xavi Pascual al vestidor.
Sí. El fet que després del partit a Unicaja sortís una mica carregant la tinta en l'actitud de certs jugadors denota doncs, que no té totes les coses, tots els aros a la seva mà per poder solucionar-ho. Està ja utilitzant factors externs per intentar o motivar o cridar l'atenció a dintre el vestidor, que és una cosa que ja passa quan estàs en un nivell de problema doncs que ja és una mica de certa envergadura. No?
I va apuntar contra Dorsey, eh? O sigui, ho va dir textualment. Dorsey no va jugar més perquè està fent un partit horrorós.
Sí, de fet, i no sé per on poden venir els arreglos. Bé, el fet de que l'Orbeck acabi agafant la forma, aquesta setmana comença a entrenar Olesson, home, són peces importants que poden donar un estímul o certa confiança en llocs determinats del joc. Però bé, no, no sé si fins a quin punt poden arribar a ser revulsius, no? Fan les coses, sí que el Barça té molts recursos perquè té una plantilla molt àmplia. Caldrà veure si finalment s'assenta una mica tota aquesta definició de rols de cada jugador. No?
I d'aquí 20 dies, 20 dies exactes, sabeu que hi ha, no? El 29 de desembre, Madrid-Barça.
Madrid-Barça, sí, sí.
Bueno, va bé. No, no, és... No em facis parlar perquè, clar... Mira, jo et diré una cosa. Jo soc molt optimista i el Barça al final arriba bé... O sigui, com a espectadora o com a aficionada no m'agrada, perquè m'agrada veure el meu equip bé tot l'any. Però, mira, desembre faré que ni hi ha partit, és igual. I el Barça estarà bé a final de temporada. No és el que a mi m'agradaria, però confio en que sigui així.
És a dir, Marc, tu ara un Madrid-Barça, veus amb opcions el Barça de guanyar allà?
No, no, jo ara mateix no, però no vol dir que no ho vegi a final de temporada.
Jo no ho veig, eh? Jo ara mateix no veig color entre un equip i l'altre, a dia d'avui. Julián, tu no, no ho sé.
Sí, hi ha una diferència de confiança, d'encert, de ritme de joc, que hi ha molt diferencial. El que passa que, clar, quan arriba el moment, aquestes dinàmiques mentals també afecten i el que està més malament s'acaba posant millor i el que està millor li entra en dubtes. Potser ara la Lliga no, però quan arribi el rei, si el Barça recupera cert to, doncs ja serà un moment important. El Madrid tindrà que demostrar que, a més d'estar en un bon ritme, està bé en un moment important. Jo crec que el Barça acabarà sent competitiu, jo crec que sí.
Sí, sí.
El que passa que s'haurà de veure si això li és suficient per poder superar un Madrid que la veritat és que té molts de recursos, està molt ben compensat, juga fantàstic.
Però és que, Julián, no és el Madrid, és el València, és l'Unicaja de Màlaga ara també.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la veritat és que sí, és que és un dels factors sorprenents i bons que està tenint aquesta Lliga, doncs que estan sorgint alguns equips que s'esperava que pel diferencial no podrien arribar al nivell de Barça i Madrid i que bé, que estan donant batalles.
Sí, sí. Marc, segueix igual d'optimista, que m'agrada que ho siguis.
Sí, home, no, és que si fem cas a l'experiència, mira, el Xavi Pasqual, que l'estan criticant, però increïblement, jo puc entendre que sigui un senyor avorrit i faci un bàsquet avorrit, perquè és així, però és molt bon estratega i és molt bo tàcticament. I per tant jo crec que acabaran semblant les fitxes de tal manera que pugui ser competitiu. I, per altra banda, si ja ens comparem amb el Madrid, per mi el Pablo Laso és pitjor entrenador, però ha aconseguit que els jugadors juguin lliure i una proposta de joc que a mi ara mateix m'agrada més, però a un partit, a una situació de pressió, de moment encara el Xavi Pasqual li guanya la partida i potser aquí és amb el que jo confio en què ens emportarem el gat a l'aigua.
Bueno, doncs veurem què passa. Marc Rovira, Julián Felipo, un plaer escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia, que vagi molt bé i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Vagi bé. Segons part, 9:15, demà tornem, eh? Demà tornem a més Bàsquet al Dia aquí a Ràdio Estel a partir de 9:15. Bona nit, vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014.